el perquè de tot plegat.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Us ho explicàvem a l'informatiu. Les carreteres tornaran a omplir-se de cotxes avui en el que és la gran operació sortida de l'estiu. Entre avui i demà és previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 500.000 de vehicles. Oficialment comença a les 3 de la tarda i s'allargarà fins diumenge a mitjanit. Per parlar d'aquesta sortida massiva de vehicles, avui hem convidat el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Joan Aretjo. Senyor Aretjo, molt bon dia.
Benvingut. Hola, molt bon dia.
L'any passat van sortir de l'àrea metropolitana un total de 535.000 vehicles. Aquest any, més o menys el mateix, o sigui que no hi ha gran variació en això.
Bueno, hi ha la petita variació una mica que hi ha en la mobilitat general que portem enguany, que acostuma a estar una mica per sota de la de l'any passat, per això hi ha aquesta petita diferència, però bé, com diu vostè, més o menys estem parlant del mateix.
Per tant, hi haurà les mesures habituals de cada any.
Sí, i les carreteres, diríem, complexes, les mateixes de cada any.
Les mateixes de cada any, com la P7, per exemple, tant en sentit nord, en sentit sud.
Exacte, accessos a la Costa Brava, Nacional 340. A més, també cal dir que aquest darrer cap de setmana de juliol i pràcticament primer d'agost, també hi ha la confluència de totes les persones que fan el pas de l'estret, que venen d'Europa i que, per tant, també incrementen el flux de vehicles a la carretera.
No, i a més, entre els que marxen de l'agost i els que tornen del juliol, com si diguéssim, i s'ajunten tots aquí amb un còctel, no?
També, el que passa és que també és cert que en els darrers anys es va veient que hi ha un cert repartiment, és a dir, nosaltres considerem allò que operació sortida i entrada forta és per Setmana Santa, que aquí sí que tot es concentra molt en 2 dies. L'estiu sí que és veritat que hi ha algun cap de setmana que té una miqueta més de problemàtica afegida que un altre, però normalment es va repartint força els caps de setmana d'estiu la mobilitat i els fluxos de la gent.
Anem al gra, que és el gran objectiu, no?, d'això, és que acabem sense gaires víctimes mortals. Si potser en cap, però per l'experiència que tenim això és gairebé impossible. L'any passat un total de 54 persones van morir a les carreteres catalanes des del 23 de juny fins al 28 de juliol, un 8% més respecte a les 50 del mateix període del 2009. El juliol passat va ser especialment tràgic, amb un mort per dia, 29 morts en total fins al dia d'avui, una xifra que s'ha reduït considerablement aquest mes de juliol, en què hi ha hagut 22 persones mortes. Tenint en compte aquestes dades, senyor Aretjo, és possible en el que queda d'estiu consolidar aquesta tendència a la baixa de l'índex de mortalitat?
Miri, les estadístiques fetes sempre a curt termini poden ser una mica enganyoses, tant si són favorables com si són desfavorables. El que sí és cert és que a data d'avui, per entendre'ns, estem aproximadament un 10% per sota de víctimes amb el que faria relació a l'any passat. En concret, avui estem a 122 persones mortes a les carreteres catalanes, no?
Un 9,6% menys, eh?
Un 9,6, exacte, quasi un 10. Què passa? Escolti, miri, en 2 dies hem tingut 6 morts. Hem tingut un accident de 4 persones. Sí. Per tant, nosaltres hem de ser sempre molt prudents a l'hora de donar, no de donar aquestes xifres que són objectives, sinó fer-ne una valoració, perquè jo crec que les valoracions bones són les que es poden fer en aquest aspecte al llarg dels anys. Per exemple, quan nosaltres diem en 10 anys, des de l'any 2000 fins a l'any 2010, Catalunya, si hagués portat el mateix ritme que portava l'any 2000, avui tindríem 2.800 i escaig ciutadans menys a casa nostra que haurien mort. Aquesta sí que és una tendència. Les tendències en pocs dies són complexes. Tot i així, a mesura que va avançant l'any, es va consolidant més aquest tant per cent, perquè com que queda menys temps de l'any perquè s'acabi, yeah. Per tant, esperem i desitgem que efectivament acabarem estant per sota de l'any passat. Tot i que a mesura que van passant els anys i es va disminuint la xifra d'accidents i de morts a les carreteres, lògicament cada vegada és més complexa reduir-los. És a dir, la massa amb la que treballes cada vegada és més petita i, per tant, arribar al resultat cada vegada és una mica més complexa.
Si hagués de donar alguna recomanació, una o dues recomanacions a la gent que aquesta tarda s'ha de posar al volant, què els diria?
Que quan se sentin al volant, quan vagin a començar un viatge, facin la petita reflexió de que van a passar 15 dies, 20 dies, 4 dies de vacances, que és bo que els disfrutin, que no tinguin pressa, que siguin molt prudents, que segurament avui hauran d'estar molt atents a les distàncies entre un vehicle i un altre, perquè lògicament hi haurà una circulació més densa, que facin una petita res, que mirin quatre coses del cotxe, que mirin la pressió dels pneumàtics, que mirin aquelles quatre coses que s'han de mirar, i sobretot que siguin molt prudents. Al final som nosaltres els que podem fer més per evitar un accident. Nosaltres mateixos, els que ens assentem al volant, som els que podem ajudar a evitar un accident, no només propi, sinó també sobre tercers. Per tant, jo els recomano allò, aquests petits 15 segons de reflexió, dir, escolta, vaig a passar-m'ho bé, haig d'arribar, és igual, al final que arribi mitja hora abans que mitja hora després.
En aquesta operació sortida podrem tornar a veure els senyals dels 120 km hora, del límit de velocitat que es va recuperar després de 4 mesos d'aquesta reducció a 110. Vostè es va mostrar molt escèptic i el vam sentir aquí mateix al Monoracú sobre aquesta mesura d'estalvi, però el govern espanyol ha dit que la mesura va permetre en aquells 4 mesos un estalvi energètic de 450 milions. Que no està malament, no, senyor Etjo?
No, és que no sé qui se'ls ha estalviat. Que diríem, som els ciutadans els que paguem la benzina a la nostra butxaca. Per tant, som nosaltres els que podem fer més per l'estalvi. No? Jo em vaig mostrar escèptic des del punt de vista de que aquestes mesures, que diríem que són una mica efectives, com per exemple dels pneumàtics, i després resultava que aquells pneumàtics que es volien fer canviar no estaven homologats i no es podien canviar. Jo crec que va ser una resposta ràpida a un problema complex, i normalment les respostes ràpides a problemes complexes no funcionen gaire. Jo segueixo sent escèptic de que realment la mesura de reducció de la velocitat hagi tingut un pes important. Evidentment el govern pot dir 450, com hagués pogut dir 300, com hagués pogut dir una altra xifra, jo amb això ni entro ni surto, però insisteixo, crec que qui fa més per estalviar o no és el propi ciutadà quan ha de decidir si per un trajecte curt, a lo millor, o pel trajecte que fa cada dia ell i el veí del costat i van al mateix lloc, dir, escolta, potser que ens posem d'acord i anem amb un cotxe. Això és la millor manera d'estalviar, no que ens fagin, des del meu punt de vista, anar 110 o anar 120.
Vicent. Al final, la millor manera d'estalviar és el preu de la gasolina.
Per això mateix, que és el propi ciutadà que ho paga de la seva butxaca, el que acaba fixant les seves prioritats.
Però, de totes maneres, gent molt sensata, com vostè i altra gent que ha ocupat càrrecs públics fins fa poc en llocs de responsabilitat en aquest sentit, es contradiuen moltes vegades amb aquestes impressions sobre l'efectivitat o no, o l'efectisme de la reducció de la velocitat límit.
Vull dir,
no estan tan clares les coses, per tant.
No, a veure, que estiguin molt clares amb aquestes coses, normalment sempre hi ha matisos. Miri, sí, és a dir, la conducció, l'estil de conducció fa molt en el consum. Un pot anar 110 i segons com condueixi, pràcticament gasta més que va ser.
I pel que fa a la seguretat, ja no només l'estalvi, sinó la seguretat.
La seguretat, no es pot negar que la velocitat és un factor que pot fer d'accidents i que sobretot pot fer més gran la conseqüència d'un accident, per pura lògica física, si em permet l'expressió, vull dir, però dit això, com tot, el trànsit, la mobilitat, és una qüestió d'equilibris. Clar, si seguíssim aquest discurs fins al límit,
a 40 per hora o en carro,
podíem anar cada vegada més lents, però hem de buscar un cert equilibri. I jo crec que, per exemple, quan hi havia el tema de la zona 80, jo personalment penso que aquest equilibri no existia. No existia. Jo crec que ara existeix més aquest equilibri.
I quan es diu de 120 a 110?
Jo personalment penso que a 120 o 110 solament s'hi pot anar a determinades carreteres. Aquestes carreteres són les més segures, perquè són les autovies i són les autopistes. Per tant, jo crec que en aquestes carreteres anar a 120, en aquestes carreteres, insisteixo, que tenen més d'un carril, més de dos, i que són modernes la majoria d'elles, no és cap problema.
I aquesta crítica que feien molts conductors, que deien que quan posaven aquest límit a 80 i tornaven a la nit a Barcelona i no hi havia ningú en aquestes autovies o autopistes, els entrava una sensació d'adormidera perillosa, que fins i tot era més terrible que no anar als 100 habituals?
Home, és evident, això és com dir que com anar per l'autopista o anar per una carretera, diríem, de les que no són autovia o autopista, és menys avorrida, i com que és menys avorrida, un està més atent, que aquest és un altre aspecte en el que, si em permet, també voldria fer atenció. La rutina, la conducció, el donar per suposat allò que fas cada dia i que al final te poden arribar a preguntar, escolta, per on t'has vingut, quan se semàforos has passat o quins, i a vegades ni te'n recordes, perquè és com que ho fas cada dia. En desplaçaments d'aquests d'estiu, moltes vegades quan ja estàs instal·lat en el lloc on vas a passar les vacances, ets un habitual d'allí, et mous de manera habitual per allí, també és molt important. Per tant, aquest avorriment barra rutina també té les seves conseqüències del punt de vista de
i se pot veure agreujat, perdona que la insistència, se pot veure agreujat si vostè diu no, ha d'entrar en lloc a Barcelona 100 quan no hi ha cotxes, ha d'entrar a 80 obligatòriament, sigui a l'hora que siga, si és nit, això pot incidir en la distracció o en la somnolència del conductor?
Podria arribar a incidir, però miri, jo al final el que penso i el que em sembla que és fonamental és que un, quan puja en un vehicle, un el que ha de tindre molt clar és que la velocitat que està indicada a la carretera, a la via, que ho és sempre per una qüestió tècnica, aquella és la que realment és la velocitat correcta. A partir d'aquí poden passar coses a qualsevol velocitat, evident que poden passar coses a qualsevol velocitat, però un ha de saber, un, que aquella és la correcta. Dos, un ha de saber que no té per què esgotar aquella velocitat. Ningú t'obliga a anar a 110, ni anar a 120, ni anar a 90. És fins on pots arribar. I després, tres, anem a suposar que demà, no sé, ara el darrer diríem part meteorològic, però sembla ser que demà pot ser un dia doncs de pluja, sí, un dia complexa. Un no només ha de tindre en compte la velocitat límit, ha de tindre en compte també la velocitat adequada a les circumstàncies en les que es troba, i evidentment plovent no pots anar com si anessis en sec. Jo crec que al final tot gira el tombant d'això.
El que passa, perdona, ja acaba jo, és que vostè parla de raons tècniques i és veritat que sempre s'havien considerat que aquestes eren raons tècniques més o menys equivocades o més o menys encertades, però en l'últim període, quan es va posar els 80 km per hora, semblava que també hi havia una intencionalitat política, és a dir, una intencionalitat ecològica, política, fins i tot d'escarmenta no se sap què, i que per tant les raons tècniques aquí quedaven en un segon pla.
Sí, això és evident. Jo crec que la zona dels 80 per hora, igual que passar de 120 a 110, aquí hi ha més política que no una qüestió tècnica. I normalment barrejar aquestes qüestions en un tema tan complex i tan polièdric com és el trànsit i la mobilitat acostuma a donar bons resultats. Per això aquest govern, una de les coses que es va plantejar i ha fet, va ser, entre altres coses, racionalitzar aquest mapa de velocitats als accessos a Barcelona.
Martí, Jordi, alguna pregunta?
Sí, jo volia fer-li un parell de preguntes. Una m'ha semblat entendre, potser ho he comprès jo malament, que a l'explicar masses bones notícies en el sentit de la reducció de víctimes, entenent-ho així com a bona notícia, podria desactivar una mica els mecanismes d'alerta del conductor?
No em volia tant referir això com el fet de dir que avui en concret, doncs avui portem 122 víctimes aquest any, i l'any passat, si no recordo malament, a la mateixa edat en portàvem 135. Aferrar-se molt a aquestes xifres, i quan deia que les hem de relativitzar, ho deia en el sentit de que a lo millor, doncs, i Déu no ho vulgui, demà hi ha un accident, hi ha una variació. Per tant, crec que és més bo analitzar tendències a mig i llarg termini que centrar-se molt en les xifres allò del dia a dia. Tot i així, crec que també és bo que els ciutadans sàpiguen que amb el pas dels anys i de mica en mica la nostra major cultura a l'hora de conduir, la nostra major responsabilitat, també, per què no, les sancions, el carnet per punts, totes aquestes coses, van fent el seu efecte, i hem passat, des del punt de vista de trànsit, a tenir una societat més conscienciada. I no, a mi personalment no em sembla malament dir que les coses ens estan funcionant relativament bé. El que dic és que aquestes xifres, a curt, sempre les hem de relativitzar una mica.
Perfecte.
Molt ràpidament, Martí,
sí,
que tenim poc
llarg,
temps.
La tendència a llarg d'aquests 10 anys, que és molt positiva, seria per aquesta suma de factors que vostè ja ha enumerat. Major conscienciació, carnet per punts, etc.
Segur, és una suma de coses, i voldria destacar, i vaig de pressa també, allò de l'accidentalitat dels joves. Els joves són una franja d'edat que els darrers anys a nivell d'accidents es comporta, hem tingut ara quatre víctimes mortals, però es comporta en general força bé, i crec que és fruit de l'educació que fa anys que se'ls està donant.
Jordi.
Aviam, vostè diu que quan sortim de viatge hem de fer una reflexió. Jo la faig, aquesta reflexió, dic, espero que no em facin cap foto durant, perquè realment jo tinc la sensació de que això de les fotografies a les carreteres és una mena de punyalada de trapera institucional, no? I a més no estic segur que realment sigui eficient del tot. perquè clar, tothom frena en sec quan se recorda que hi ha, que hi ha la foto, etc, etc. Jo no sé si, si la filosofia del, del, de la nova administració de la Generalitat ha canviat en aquest aspecte o no. I després també li vull afegir aquests últims morts, sembla que es refereix als del, als, als de les C31,
sí, els de, eh? Els de Vic,
sí. Les zones, sí.
Per raons personals conec aquella carretera moltíssim i pateixo moltíssim cada vegada que hi passo. Ara, quan els fills o els nebots em diuen que se'n van a la nit, surten i per allà és una, també és una zona de discoteques i tal, pateixo molt més. És una carretera molt perillosa. Què es pot fer per evitar els accidents allà? Perquè està ple de rams de flors, eh? Al llarg del, del, del trajecte.
Bé, doncs comencem per la darrera, efectivament. Té segurament molts oïdors, jo mateix, tenim fills, i quan surten, doncs, amb segons quines carreteres i surten a la nit, patim molt. Què s'ha de fer en una carretera que, no de manera puntual, sinó al cap del temps, és el que nosaltres anem fent de mica en mica, al cap del temps, concentra molts accidents que, a més, sigui possible juntar-los per causes, perquè també vostè sap que moltes vegades les causes dels accidents poden ser absolutament disperses i, per exemple, el darrer accident que hi ha hagut encara queden moltes coses per analitzar.
La C-17, però ens matisen que va
Llavors,
ser, no la
C-31? No, la C-17, la de la zona
d'Osona.
La C-17,
sí, és que hem dit la C-31.
Ah, però... jo, per mi és la Nacional 152 de tota la vida.
Exacte, la de tota
la
vida. Ho sento
amb l'ànima.
Doncs nosaltres normalment el que fem és...
Però, escolta, és entre la Garriga i Vic, bàsicament. El coll aquell del Congost.
Nosaltres el que fem llavors és tenim una taula de discussió amb el gestor de la carretera, que en aquest cas és Carreteres de la Generalitat, i posem remei tant a vegades des del punt de vista d'obra física, a vegades des del punt de vista de mesures de control, com podria ser el tema de velocitat, que ara em referiré, doncs el que fem és tenir una taula i així estem fent coses. Hem fet coses a la Nacional 340, en aquell punt en va d'haver accidents Altafulla, ara estem tenim un projecte de fer determinades coses a la zona de Vacarisses, en una zona que també concentra accidents, i de mica en mica anar intentant suprimir aquests punts d'accidents. I en quant als radars, sí, la filosofia ha canviat. La filosofia ha canviat. A mi un radar que no em serveixi per modificar la conducta d'un conductor no em porta res. Per tant, un radar que només posi sancions i en segueixi posant perquè la gent no modifiqui la seva conducta, aquest és un radar que aquesta administració traurà.
Senyor Joan Aretge, bueno, del Servei Català de
Trànsit. Algo
és algo. Sos més content? Te'n vas de vacances més content, Barbeta?
Home, més content, no, me'n vas contentíssim.
però no corri.
No, jo no corro gaire. Però sabem que el problema és, el, és la concentració. És, jo crec que hi ha més accidents per despista que per accidents de velocitat.
Moltíssimes gràcies, senyor Aretge, Barbeta, Pere Arnau. Fins la pròxima, que vagi
adéu-siau. Bé. Adéu-siau. Bon estiu a tothom.
Igualment, adéu.
El perquè de tot plegat.